COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quedem-nos amb aquesta xifra que veritablement impressiona. Un 80% dels ajuntaments de Catalunya no exhibeixen la bandera d'Espanya, com és preceptiu i legal per la Constitució. Ho ha denunciat un estudi de l'associació Impulso Ciudadano que proposa condicionar el funcionament i el finançament públic al compliment de la norma o sancionar personalment els responsables polítics. És a dir, alcaldes i alcaldesses, que al cap i a la fi són els que decideixen incomplir amb aquest precepte constitucional. Bona tarda, sóc Sergi Tor i aquest estudi destaca en que hi ha 48 ajuntaments on governa el solitari el Partit dels Socialistes de Catalunya, el PSC, i on no hi ha i on no neix la bandera espanyola. També n'hi ha un del Partit Popular, Monistrol de Montserrat, que tampoc oneix cap mena de bandera amb el seu balcó constitucional, amb aquest cas consistorial. No cal dir que els consistoris amb governs d'Esquerra, Junts o bé de la CUP, la bandera espanyola no hi és ni tampoc se l'espera. I és que el compliment de la llei no va amb els seus alcaldes o alcaldesses, Yolanda Canales.
I en línies generals, només 160 dels 947 ajuntaments de Catalunya, un 17%, compleixen la normativa. Això vol dir que exhibeixen la bandera espanyola, la senyera, i no tenen cap símbol partidista, com pot ser una pancarta o un llaç groc. La majoria d'incompliments es deuen a l'absència de la bandera d'Espanya, només la tenen un 18% dels municipis, la senyera no està penjada en un 40% dels consistoris, i encara hi ha un centenar d'ajuntaments que exhibeixen l'estelada. La província de Barcelona és on hi ha més consistoris que respecten la llei de símbols, Girona la que menys. I també és a les ciutats més grans on més es compleix la normativa. Atenent al color polític, els governs de caire independentista són els més incomplidors, com explica José Domingo, president d'Impulso Ciudadano.
Tanto Junts com Esquerra Republicana no cumplen la normativa. Tenemos que tener en cuenta que Junts gobierna en 332 ayuntamientos y solo cumple el 30%, en 30 la normativa. Esquerra Republicana lo hace en 311 y solo cumple en 18. El PSC tiene un grado mayor de cumplimiento, ya que gobierna en solitario en 114 ayuntamientos y en 66 cumplen y en 48 incumplen.
Els 5 ajuntaments que governen els comuns compleixen la llei i 4 dels 5 del Partit Popular. A Monistrol de Montserrat no hi ha cap bandera penjada. En tot cas, aquestes xifres suposen una lleugera millora que no es deu precisament a l'activitat de la Generalitat o del Govern Central. Prova d'això és que des de juny de 2018 ni el govern català ni la delegació del govern a Catalunya han presentat cap requeriment perquè els ajuntaments compleixin la llei.
La delegació del govern i la pròpia Generalitat tenen obligació de requerir a los ayuntamientos incumplidores que cumplan con la normativa. Pues bien, desde el año 2018 en que llegó Pedro Sánchez al gobierno no se ha requerido ni a un solo ayuntamiento para que cumpla la normativa, a pesar de que han tenido 526 denuncias en ese sentido.
I aquesta feina l'ha hagut d'assumir Impulso Ciudadano, que des del 2020 ha presentat més de 200 requeriments. L'entitat proposa, per fer complir la llei, que es condicioni el finançament públic, com els fons, al compliment de la normativa, que se sancioni personalment els responsables polítics que desobeixin la llei o que s'empoderi els secretaris municipals com a garants de la legalitat.
Mentre Salvador Illa, president de la Generalitat, no ha pogut resistir la pressió independentista i ha relevat al cap de la Casa de Perpinyà, Christopher Daniel Persson, que recordem que es va negar a fer servir el terme Catalunya Nord, que és material sensible per al independentisme. L'exdelegat ja era partidari d'utilitzar el nom de Pirineus Orientals per respecte a la neutralitat institucional en França. Recordem que en una compareixença el passat mes de març al Parlament de Catalunya, Persson va respondre d'aquesta manera quan se li va qüestionar per part de diputats de partits independentistes la denominació que els agrada, la Catalunya Nord.
Pel que fa a la denominació del territori, l'estat francès només reconeix la denominació Pirineus Orientals. I nosaltres, des de la delegació, o almenys jo com a director general, he de conservar la neutralitat institucional. I llavors, en un territori que no és Espanya, jo crec que per respecte hem de respectar la denominació oficial de l'estat. I en aquest cas és Pirineus Orientals.
A partir d'aquestes paraules i aquesta denominació de la zona de Perpinyà com a Pirineus Orientals, la pressió dels partits independentistes ha estat absoluta, exigint el cessament del director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà. Amb la reunió d'aquest dimarts de Setmana Santa, el govern finalment ha deixat caure a Persson. La consellera portaveu Sílvia Paneque justificava d'aquesta manera el seu adeu.
El govern el que ha de dir és que valora la feina feta fins ara del senyor Persson. Efectivament, ell ha traslladat una sèrie de qüestions personals que li recomanen haver traslladat aquesta voluntat d'acabar aquesta etapa al front de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, i des del govern el que volem és agrair la feina feta aquests mesos, i en especial valor posar la feina i la tasca feta amb la Bressol. El govern no té més a dir sobre aquesta qüestió.
És a dir, un cessament, o en aquest cas un relleu de manual, assumptes personals, i la consellera portaveu que no ha volgut entrar amb les polèmiques paraules o les paraules que va dir el ja exdelegat Christopher Persson al Parlament de Catalunya i que va exigir per part dels partits independentistes el seu cessament. No ha estat un cessament, però sí que ha estat un relleu, o cadascú que digui com ho vulgui. Per cert, que la vacant que deixa Christopher Persson serà ocupada per Albert Piñeira, exalcalde de Puigcerdà i excandidat de Junts per Catalunya al Senat. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs amb aquest migdia del dimarts comencen les tempestes, per exemple, a la ciutat de Banyoles, on la pluja va acompanyada de calamarsa i de pedra petita. Les nuvolades acompanyades d'alguns ruixats ja començaran a treure el cap a partir de l'oest, doncs, de Catalunya, perquè aquesta tarda, a excepció del litoral, a la resta de comarques pot ploure. Algunes fins i tot atindiran a anar a més, i algunes d'elles, doncs, amb tempesta que poden afectar a punts de l'interior. Per cert, de cara amb els pròxims dies, divendres hi haurà bon temps, dissabte un empitjorament general i els dies posteriors, és a dir, diumenge i dilluns, no acabarà de fer net. Anem ja tot seguit al trànsit. Busquem com s'està circulant hores d'ara per les carreteres de Catalunya. Servei Català de Trànsit, Lorena Moreno, bona tarda.
Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. Aquestes hores, i com és habitual, retencions a la ronda litoral en sentit Trinitat, amb 2 quilòmetres de retenció aproximadament, i també a la ronda de dalt, també en sentit Llobregat, amb una retenció aproximadament de 2 quilòmetres. I continuen també les afectacions a l'AP7, a Castellví de Rosanes, en sentit en sentit Tarragona, provocant aproximadament 4 quilòmetres de retenció per un camió que estava avariat al voral. I de moment, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana. I és tot pel moment des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Diumenge 18 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periòdico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Coca-Cola i Natura Diet.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per primera vegada s'ha baixat un 20% l'ús del vehicle privat, és a dir, el cotxe, a la mobilitat interna de Barcelona ciutat. En concret és el del 19,9%. Bé, és d'una dècima, però en aquest cas ja marca una tendència que arriba creixent des de la pandèmia, i és la utilització del cotxe privat. Recordem que l'objectiu del Pla de Mobilitat Urbana és reduir aquesta xifra dels desplaçaments per Barcelona amb el cotxe privat en un 15% al 2030. Això ens ha portat al debat avui aquí a la programació de COPE Catalunya i Andorra. Quin és el futur de pàrquings i garatges de la ciutat de Barcelona? Amb dues dades que poden ser contradictòries, però que són reals. A la vegada que baixen els cotxes d'entrada a la ciutat i de la mobilitat interna, la ciutat és la més cara d'Espanya per aparcar. La mitjana és de 3 euros amb 8 cèntims hora, però les zones més cèntriques, com per exemple pàrquings de la plaça plaça Catalunya o Passeig de Gràcia, hi ha conductors que han fet a palès el seu descontentament pel preu. En algun cas, per 51 minuts, un preu de 9,65 €. I a més, hi ha també el mercat immobiliari de la compra-venda de places de pàrquing. La plaça estàndard a Barcelona Ciutat, segons portals immobiliaris, oscil·la entre els 18.000 i els 20.000 euros. Falten places de pàrquing a Barcelona o la tendència és la contrària? Amb el volum dels nous cotxes, hi ha per cert espai suficient per aparcar en una plaça? Aparcaments dissuasoris a les afores? Una demanda no únicament de Barcelona, sinó també de la resta de ciutats importants de Catalunya? Ara li preguntarem al president del Gremi de Garatges de Barcelona i província, Xavier Ferrer. Però primer analitzem el mercat. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, Montserrat Serrat Goyanes, gerent de l'empresa Goipe, amb 30 anys d'experiència al sector, ens ha confirmat a Mar Puerto que la inversió en places de pàrquing és estable al ser segura i de poc risc.
Sí, una inversió en places d'aparcament atreu als inversors, tant els de més potencial econòmic com els més modestos. El seu preu final amplia l'interès i quan el mercat es tensiona amb més demanda que oferta, aquest preu pot pujar. Montserrat Goyanes ens explica el perquè de que sempre l'inversió en pàrquings tingui l'interès dels inversors.
La gente busca rentabilidades, pero también busca estar seguro, un poco de seguridad en sus inversiones. El parking es un producto que tú puedes... Todo el mundo está interesado en comprar un parking. Desde gente que tiene fuentes de ingresos de otras industrias hasta el pequeñito ahorrador que tiene ilusión de tener plaza de parking. O sea, quiero decir que... Pero el riesgo es casi inexistente en el parking.
La gerent de l'empresa Goipe ens ha reconegut que els canvis en el sector immobiliari han ampliat els actors en oferir aquesta compra i n'ha parlat de quina és la rentabilitat de la plaça del pàrquing.
Porque claro, la inmobiliaria al uso pues está destinada a pisos y ese es su sector, que están sufriendo muchísimo. Por eso ya empiezan también a interesarse un poquito en el pàrquing. Pero da tanto trabajo un pàrquing como un piso. Y las rentabilidades no son... Nunca comparables, claro. El 3% de la venta d'un piso no és el 3% de la venta d'un pàrquing.
Per tant, un negoci estable, tot i que en els últims anys les noves places de pàrquing són les de construccions privades allunyades del centre de la ciutat.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra busquem ara una altra visió respecte al tema que estem parlant avui en el nostre programa. Hi ha suficients garatges o no, el preu, tot el que significa també respecte a la mobilitat d'una ciutat tan important com és en Barcelona. I saludem a Xavi Ferrer, que és president del Gremi de Garatges de Barcelona i província. Senyor Ferrer, benvingut i bon migdia.
Hola, molt bon dia.
Primer parlem del volum i de la capacitat. A Barcelona hi ha suficients places d'aparcament soterranis tant públiques com privades?
Sí, a Barcelona tenim 700 aparcaments i gestionem unes 100.000 places a tota l'àrea de Barcelona i província, sí.
Per tant, aquí ja no hauria d'haver-hi doncs, cap més període de construcció, perquè ja tenim les suficients.
No, actualment crec que l'Ajuntament no dona llicències per nous apartaments.
Però tampoc no hi ha la necessitat?
No, tampoc hi ha la necessitat perquè des de la pandèmia doncs la gent ha canviat una mica el xip de la mobilitat, sempre que no el transport públic.
Dins d'aquesta capacitat que ja estaria, segons la seva opinió, doncs, molt ben coberta, això també pot influir a vegades des del punt de vista immobiliari amb l'oferta i demanda de la compra i venda del preu final?
Bueno, en això de la compra i venda nosaltres no tratem això de la compra i venda. Això depèn si hi ha molta demanda, molta venda, doncs les places també baixen de preu, o sigui, les que són privades, no? El preu baixa. Si no n'hi ha, doncs el preu també augmenta. I depèn de la plaça, del tamany, això és que varia molt. No. Has de pensar que la gent cada cop els cotxes s'han transformat i són més amples, no? I llavors la gent això s'ho pensa molt abans de comprar una plaça. Jo sempre a vegades a molta gent li aconsello que abans de comprar-la que miri quin cotxe té al costat, quines dimensions, perquè això li facilitarà després la seva vida diària d'entrar al seu aparcament privat, aparcament privat dels públics, doncs ja estan adequant-se molts a places més, com està el mercat, de cotxes més amples cada cop.
Clar, aquí hi ha una difícil solució.
Bueno, clar, amb edificis privats, pues, els que es construeixen ja avui dia d'edificis ja tenen els constructors i ja s'adequen a places més grans. Això. El que passa és que els edificis d'abans, com havia unes normatives diferents, encara aquesta normativa assisteix, encara avui dia assisteix de la mida de les places, no? Però els constructors nous ja estan fent les places més grans i, a més, estan fent amb trasters a darrere i tot. Ells ja veuen el canvi que està amb els cotxes d'avui dia.
Hi ha alguna queixa dins del que seria el garatge públic del preu, no?, del preu final?
Bueno, pensa que el preu és lliure, cada un pot posar el preu que vulgui, i llavors el ciutadà, que el públic, que escolleixi l'aparcament que li interessa més, o per la ubicació, o per la qualitat que donen de la plaça. És que això varia en funció també a quina part de la ciutat, no? Aquí la part de l'Eixample, doncs, són una mica, els preus una mica poder més elevats que una altra part de la ciutat, també una mica més al to de lo que és.
I quan hi ha alguns plantejaments a les ciutats que es demanen pàrquings que hi hagi dissuasoris a les afores perquè després hi hagi l'utilització del transport públic per una circulació interna de les ciutats, vostè què pensa? Que és una bona solució per la mobilitat o que és molt complicada?
No, això és una bona solució per la mobilitat a la ciutat, no? Si fessin aparcaments a exteriors així, pues, llavors amb transport públic accedirien a la ciutat, no? Però pensa que ha baixat el tràfic a Barcelona, el moviment ha baixat, ja et dic, després de la pandèmia, i nosaltres els aparcaments, vull dir, som la solució a la mobilitat de Barcelona, perquè tu vens d'un lloc d'origen i vas a destí i ja el cotxe ja no el mous més. Llavors et mous en transport públic per la ciutat. I te'ls facilites que no hagi contaminació, que no hagi obstaculització al tràfic. Vull dir que els aparcaments són una solució a la mobilitat de la ciutat.
Sí, per això doncs hi ha damunt de la taula aquestes sempre peticions, no?, de fer els aparcaments dissuasoris a les afores de les ciutats perquè després hi hagi el desplaçament intern. Xavier Ferrer, president del Gremi de Garatges de Barcelona i Província, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra i parlar-nos de l'actualitat del sector. Gràcies i bon migdia.
Molt bé, moltes gràcies a tu. Bon dia.
Les polítiques actives que es fan en aquest cas perquè hi hagi aquests canvis de la mobilitat i també pàrquings de garatges. Ja no fan falta més la construcció, però continua en aquest cas un mercat immobiliari força, força actiu. I això sí, els preus dels garatges més emblemàtics o per aparcar continuen sent cars. Parèntesi per la publicitat i després expliquem un estudi que situa, un estudi de la UGT, que d'aquí 3 dècades la jornada laboral seria de 37 hores i mitja, sempre i quan, això sí, no hi hagi un acord polític. Recordem que hores d'ara la jornada laboral i aquesta reducció que va ser aprovada unilateralment pel Ministeri del Treball continua doncs amb objecte de negociacions entre patronals, sindicats i govern. En parlem després de la publicitat d'aquest informe presentat per la UGT.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Este jueves santo, COPE está en la calle.
El micrófono de COPE dentro de ese trono ahora mismo pasando.
Desde las 11:30, la noche luminosa. En directo con las procesiones que a esa hora recorren España.
A las 2, la madrugada desde Sevilla.
¡Arriba con el señor de la sentencia!
A las 5:30, el Vía Crucis de penitencia desde Ávila.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un estudi del sindicat UGT denuncia que la jornada laboral trigaria fins a 30 anys, segons aquest estudi, 3 dècades, en arribar a les 37,5 hores setmanals si la llei no obliga, en aquest cas, a incorporar aquest horari. El sindicat, a més, critica a hores d'ara que la patronal ha incrementat el temps de treball de les plantilles quan ha pogut, Oriol Soler.
La Unió General de Treballadors i Treballadores ha analitzat l'evolució del temps de treball dels convenis registrats a Catalunya durant els últims 12 anys. A l'informe es declara que encara s'està molt lluny d'assolir l'objectiu d'una jornada laboral de 37 hores i mitja i que qui gaudirà d'aquesta reducció de jornada seran els fills de la generació millennial, però no la societat actual. En els 12 anys analitzats, el ritme de descens de les hores negociades ha sigut d'1,52 hores i tot i això, el sindicat detalla que malgrat aquesta tendència d'evolució a la baixa, el 2024 hi ha hagut un creixement de les hores negociades i s'ha retrocedit 10 anys enrere, fins al 2014, per trobar una dada similar. El secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, critica les patronals i afirma que amb el ritme actual la reducció de jornada no s'assolirà fins d'aquí dècades.
Les patronals no volen entrar en el debat de la reducció de la jornada. I la reducció de la jornada és una necessitat, creiem que social, en el nostre país. No podem esperar 20, 30, 40 o 80 anys a que es produeixi aquesta reducció de la jornada. I és per això que creiem necessari desemmascarar aquesta actitud de les patronals.
L'anàlisi recollit a l'informe del sindicat considera que en un escenari optimista l'evolució de la jornada laboral comptaria amb una reducció de 2,13 hores cada any i la visió pessimista manifesta una disminució de només 0,91 hores anualment.
Oficis tradicionals i la importància de ser fuster. En els últims anys, el sector de la fusteria ha experimentat una notable crisi de mà d'obra. Aquesta situació es deu en gran part a la falta d'atractiu que suposadament, i potser equivocadament, presenta la professió per a les noves generacions. Molts joves, doncs, sempre han optat per una continuació dels estudis, deixant de banda l'aprenentatge d'oficis que, tot i ser fonamentals, potser no gaudeixen de la mateixa consideració social. Una greu equivocació, no? La ser fuster, un ofici que requereix habilitats manuals i creativitat, es veu afectada per aquesta manca de formació professional adequada i per la percepció errònia que es té sobre les professions tècniques. Aquesta falta de mà d'obra pot provocar, a més, que hi hagi un augment de costos i una disminució en la qualitat dels treballs realitzats. És essencial, doncs, que es fomentin iniciatives que valorin l'ofici, com ara campanyes de sensibilització i programes de formació que puguin atraure a tota la joventut a ser fusters. És el cas del revitalitzat gremi de fusters del Baix Camp a Reus. Ens ho ha explicat el seu president Enric Espinal, a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, que s'ha marcat l'objectiu de rellançar un sector tan important i necessari com ho ha recollit la Yolanda Canales.
La mitjana d'edat dels professionals, segons dades del gremi, està entre els 45 i els 57 anys aproximadament, i el gran gruix es troba entre els 57 i els 60 i pocs. I què es proposa? Visitar els centres formatius per explicar i prestigiar l'ofici, buscar aliances amb altres gremis, clústers o federacions per tenir més difusió i presència, dur a terme jornades de networking o una qüestió molt important, la formació. Des del gremi volen oferir cursos formatius per als més novells, també per als professionals, i establir acords amb instituts, perquè es tracta d'això, de que hi hagi més coordinació entre l'educació i les necessitats del mercat laboral, com explica l'Enric Espinal, president del Gremi de Fusters del Baix Camp.
Estem oberts a contactar amb totes aquelles escoles formatives que puguin incentivar i ensenyar d'alguna manera als joves a que l'ofici de fuster els hi pot facilitar un futur absolutament positiu i que, d'alguna manera, vegin en l'ofici de fuster una sortida professional molt digna i que els hi permetrà tindre un estatus de vida que probablement de moltes altres maneres no tindrien.
Un dels problemes de tot plegat, diu Espinal, és que molts dels esforços s'han dirigit a mentalitzar els més joves que el millor és tenir estudis universitaris. Sí, diu Espinal, els joves s'han de formar des del punt de vista acadèmic, però creu que s'ha de potenciar altre tipus de formació perquè hi ha futur més enllà de la universitat.
Pensem que el futur és directament vinculat a estudiar una carrera universitària. Pensem que poden haver altres tipus de formació una vegada s'han cursat els estudis, diguéssim, generals obligatoris, que pot ser, per exemple, la carrera de fuster o la carrera de fontaner o la carrera d'electricista o la carrera de guixaire o la carrera de paleteria.
El cert és que s'estan perdent el que es consideren oficis tradicionals, com el de fuster, però també electricista o paleta. Un problema, diu l'Enric, és que requereixen anys de formació i han de sacrificar durant tot aquest temps part d'ingressos econòmics.
Parlem d'un aprenentatge d'anys, al contrari que altres oficis que potser tenen un aprenentatge, pues, diguéssim que més curt, i això implica en que la persona que finalment es vol dedicar a aquest ofici ha d'invertir una sèrie d'anys i ha de tindre la suficient paciència com per renunciar a una part d'uns ingressos econòmics que li permetran en un futur probablement guanyar-se millor la vida que amb altres oficis que no necessiten tant d'aprenentatge.
El Gremi de Fusters del Baix Camp, únic referent actiu a la província de Tarragona, ha passat de tenir 120 agremiats el 2006 a tenir-ne una trentena aquest 2025.
I a la migdia de COPE Catalunya i Andorra marxem cap a la comarca del Tarragonès, concretament a la localitat de La Nou de Gaià, i marxem cap a una fusteria, on ens espera el seu propietari, una persona jove, 45 anys, i que a hores d'ara doncs, és un fuster que està regentant el negoci familiar amb aquesta població de Tarragona. Josep Montragull, fuster, benvingut, bon migdia.
Hola, bon dia.
Ser fuster és una feina vocacional? T'ha d'agradar ser fuster?
Sí, jo crec que els oficis els has de portar a dintre. Si no els portes a dintre, el resultat no és el mateix. Perquè si ho portes a dintre, ho vius. Fas realment la feina que t'agrada fer. Disfrutes treballant. Si no ho portes a dintre, o no se sap, o no se saben despertar tot allò que portem a dintre que ens fa que ens interessi un ofici o un altre, no es desperta el resultat final quan fas una feina.
I vostè quan veu aquestes grans empreses que fan en aquesta casa peces de cadires, taules, d'una manera industrial i d'una manera mecànica, què pensa?
Bueno, és un altre tipus de negoci. És un negoci on, bàsicament, el fuster és més monòton. Sempre està davant d'una màquina i només posa i treu peces. En canvi, el fuster tradicional, el fuster de poble o el fuster de petita i mitjana empresa, que cada vegada que fa una feina és una feina diferent i exclusiva, pues és una altra manera de treballar, perquè has de fer des d'un disseny, fer uns plans, uns croquis, unes ordres de treball, depèn de la maquinària que tinguis, i és una manera de treballar disfrutant de l'ofici.
Vostè m'ha parlat d'una manera exclusiva. Vostè es considera, fins i tot quan fa, per exemple, una taula o una cadira, un creador?
Sí, moltes vegades sí, perquè realment estàs transmetent amb un tauló de fusta o unes melamines o uns reixapats, estàs transmetent el que realment el client t'ha transmès que volia. I llavors, entre les indicacions del client i la veterania que portis a sobre, doncs surt un resultat molt, molt satisfactori de la feina.
Parlem anteriorment de l'exclusivitat de les peces, parlem de que vostè és una persona jove, 45 anys, parlem dels oficis, de la vocació. Veu vostè relleu generacional?
Bueno, el relleu generacional està complicat. Està complicat perquè, com s'havia dit als nostres fills fa molts anys, estudiar una carrera que tindrà un bon futur. I sembla ser que si una persona no ha estudiat una carrera avui dia, sembla ser que no hagi de ser, no pugui ser ningú en aquesta vida, no pugui prosperar. I jo mateix no tinc cap carrera. Jo he estudiat l'FP i els mòduls de fusteria en el seu moment. I dintre del que cap tampoc no m'ha anat pas tan malament. Em vaig guanyant la vida i em vaig defensant. No et faràs ric treballant, ni molt menys. Però del que es tracta és de poder viure i poder complir un mínim d'objectiu.
Però vostè creu que a dia d'avui està en perill la feina de fuster d'aquí 10 o 20 anys o que sempre hi haurà fusters?
En aquests moments està en perill, perquè això ja ho arrastrem de l'època del 2000, pràcticament. I en aquests moments està molt complicat el relleu generacional. Però és una tendència que encara hi som a temps de revertir-ho. Perquè com jo mateix, que tinc 45 anys, encara tinc una vida laboral de 20 anys, si em deixen jubilar als 65, o de 25, si em fan jubilar als 70, en aquest període de temps encara hi som a temps d'anar ensenyant joves aprenents de fusteria. Si ara revertim tota aquesta situació i comencem a fer xerrades quan la gent acaba en el quart d'ESO o estan a punt d'acabar el quart d'ESO, fer xerrades o el tercer d'ESO per anar inculcant la gent, o fins i tot més abans, perquè com tu despertis aquell instint que tenim a dintre del jovent, més aviat tindran les coses clares.
Josep Montragull, gràcies per la seva atenció. Bon migdia i bona feina aquesta tarda.
D'acord, moltes gràcies a vostè. A reveure. Adéu. I guess I kinda like the way
you know, know the pain, know the day bleeds. Una feina fantàstica, ser fuster, i una entrevista molt, molt agradable. Anem a un altre tema ja més preocupant, que també n'han parlat en diversos programes aquí, doncs, a migdia, a COPE, que és la soledat no desitjada, un dels greus problemes socials que hi ha a hores d'ara, tant a ciutats com també a municipis. Doncs bé, l'Ajuntament de Barcelona intenta buscar sinergies entre la pròpia administració, el sector privat i el tercer sector. Aquesta estratègia vol donar un salt qualitatiu en contra de la soledat no desitjada. I és que des de l'Ajuntament de Barcelona considerem que estem davant d'un problema que s'està escapant ja a l'administració i que ha de buscar més sectors implicats per la seva resolució, Mario Quero.
L'Ajuntament de Barcelona vol consolidar l'estratègia contra la soledat no desitjada amb la creació d'un pacte de ciutat. La regidora de Salut i Estratègia contra la Soledat, Marta Villanueva, ha remarcat que la intenció és que aquest front comú estigui enllestit el pròxim any i que, a banda d'això, ja s'han executat la gran majoria d'accions previstes en aquesta matèria.
En aquest sentit, aquest pacte el que haurà de ser és un espai de cocreació de polítiques públiques. Sabem que nosaltres tenim moltes mesures, moltes línies d'acció posades en marxa. Sabem que entitats del tercer sector, sabem que el sector privat també vol abordar aquest fenomen.
Villanueva ha remarcat que un 21% dels barcelonins declara haver-se sentit sol algun cop, sovint o molt sovint, i 3 de cada 10 expressen una manca de companyia. A més, per primer cop, els homes han superat a les dones en aquest indicador, amb un creixement marcat a les franges de 35 a 44 anys i majors de 55, especialment immigrants i persones amb menys recursos. Per últim, també preocupa la situació dels joves i infants, que són els que més declaren sentir-se sol, augmentant el sentiment entre els que se senten menys segurs al nucli familiar.
I abans de l'actualitat esportiva, sàpigues que les famílies nombroses de Catalunya consideren fonamental la implantació d'una prestació universal per criança com a mesura per a lluitar contra la pobresa infantil, Yolanda Canales.
Més de la meitat de les famílies nombroses catalanes, concretament un 57%, voldria una ajuda mensual de 200 euros per cada fill o filla. Les dades formen part d'una enquesta publicada per la FANOC, la Federació d'Associacions de Famílies Nombroses de Catalunya, i demostra que la majoria de grups familiars prefereixen aquesta prestació universal per sobre d'altres opcions, com per exemple un salari mínim mensual, pel pare o la mare que hagi optat a dedicar-se a la llar, o una reducció de jornada només 4 dies per setmana. L'associació considera que l'ajuda que tenen la majoria de països d'Europa és fonamental per tal de lluitar contra la pobresa infantil, que, recorden, a Espanya afecta un 35% dels menors de 16 anys. Ho explica el director de la FANOC, Raúl Sánchez.
Majoritàriament el 57,4% va dir els 200 euros per fill cada mes, que realment és el que s'ha demostrat a tota Europa que és el que funciona. Hi ha països com Polònia que el van instaurar ja fa diversos anys i, bueno, i realment ha sigut el país on més ràpid ha baixat a tota Europa la pobresa infantil, que tinguem en compte que aquí a Catalunya és el lloc que més ha pujat de tota Europa.
La reclamació que fa la FANOC al govern català passa, entre altres qüestions, per reactivar la prestació universal per als fills de 0 a 3 anys, que es va suprimir el juliol del 2011 per la crisi econòmica, amb la promesa de recuperar-la el més aviat possible.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
I d'aquí 9 minuts arriba l'actualitat esportiva. Avui suposo que en aquest cas l'actualitat es troba a Dortmund. Joan Batllori, Esports Cope, bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi.
Dortmund és avui la capital de l'actualitat esportiva, no?
Sí, estarem avui sobretot amb aquests quarts de final tornada de la Lliga de Campions i estarem a Dortmund, on el Barça buscarà avui la classificació per les semifinals de la Champions, on no hi és des de fa 6 temporades. Avui a les 9 de la nit tenim aquest Borussia Dortmund-Barça amb un marcador molt favorable als blaugrana, que porten una molt bona renda de 4-0 del partit d'anada. Aquesta vegada Hansi Flick té la baixa de Balde per la lesió. Íñigo Martínez, que està percebut i que, per tant, si veiés targeta groga avui, es perdria l'anada de les semifinals. En principi, estarà a la banqueta i veurem si en punta d'atac Flick situa Lewandowski de titular o aposta per Ferran. Estarem a Dortmund de seguida amb l'última hora del Barça, amb l'última hora del Borussia, i també parlarem amb algun dels 3.000 seguidors del Barça que estaran fent costat avui a l'equip alemanya. També avui tenim Aston Villa PSG, l'equip de Luis Enrique, que porta també un marcador bastant favorable del partit d'anada de 3-1, i començarem a mirar també el partit de demà del Santiago Bernabéu. Demà, Real Madrid-Arsenal amb 3-0 pels anglesos del partit d'anada. A partir de les 4 de la tarda, rodes de premsa prèvies al partit amb Ancelotti i Bellingham. L'altra eliminatòria enfrontarà demà a l'Inter de Milà i al Bayern de Munic. Els italians es van imposar 1-2 en el partit d'anada. D'aquí sortiria el rival del Barça en semifinals. També passarem pel Godó, on aquesta tarda debuta a partir de les 4 Carlos Alcaraz davant del nord-americà Ethan Quinn. Aquest matí s'han classificat Casper Ruud i Tsitsipas, i també avui pendents de l'Eurolliga, que el Real Madrid juga el seu partit de play-in. És la ronda prèvia als quarts de final. El Real Madrid que ha de rebre el París. És eliminatori a partit únic.
Doncs de tot, Champions, futbol, tennis i bàsquet. Joan Batllori, com sempre et dic, que no marxis gaire lluny, que et deixo aquí el micròfon blau.
Perfecte, perquè em quedo, Sergi, gràcies.
Arriba ja a línia COPE, posteriorment a les 3, l'inici del programa de Pilar García Muñiz, a 3:05, Esports COPE, amb aquest minut que ens acaba de ferir Joan Batllori. Gràcies, bona tarda.